Avui us explicarem el conte del príncep feliç. Els personatges que intervenen són: com a narradora, la Pilar Tura; com a oroneta, la Eva Oriols; com a príncep, la Montserrat Mariner; com a alcalde i xicot, la Susana Reyes; i com a déu i nens, l'Anna Jané. Comencem.
L'estàtua del príncep feliç s'alçava sobre una columna molt alta, des d'on es dominava tota la ciutat. Era daurada i estava recoberta per fines làmines d'or. Els seus ulls eren dos brillants safirs i al puny de l'espasa lluïa una enorme rubí de porpra. La lluïssor de l'or i les pedres precioses feien que els habitants de la ciutat admiressin el príncep feliç més que qualsevol altra cosa. Una nit va arribar volant a la ciutat una petita oreneta. Les seves companyes havien anat cap a Egipte 6 setmanes abans, però ella s'havia quedat enrere perquè estava enamorada d'un jonc, el més vell de tots els joncs de la vora del riu. A l'arribada de la tardor, les altres oranetes van emprendre el vol i llavors l'enamorada del jonc es va sentir molt sola i va començar a cansar-se del seu amant. Es va despedir del jonc i es va posar a volar. Va volar durant tot el dia i quan ja queia la nit va arribar fins a la ciutat.
On podré dormir? Espero que en aquesta ciutat hi hagi algun alberg on pugui passar la nit.
En aquell mateix instant va descobrir l'estàtua del príncep feliç sobre la seva columna.
Em refugiaré aquí. El lloc és bonic i ben ventilat.
I dit això, es va posar entre els peus del príncep feliç.
Tinc una alcova d'or,
es va dir suaument l'oreneta mirant al voltant. De seguida es va preparar per dormir, però quan encara no posava el caparró sota la seva ala, li va caure damunt una gran gota.
Quina cosa més curiosa! No hi ha ni un núvol al cel. Les estrelles llueixen clares i brillants i no obstant plou. En realitat, aquest clima del nord d'Europa és espantós. Al jonc li encantava la pluja, però era de pur egoista.
En aquell mateix moment va caure una altra gota.
Però per què serveix aquest monument si ni tan sols pot protegir-me de la pluja? Millor vaig a buscar una bona xemeneia.
I es va preparar novament per alçar el vol. No obstant, abans que aconseguís obrir les ales, una tercera gota li va caure damunt. I en mirar cap amunt, l'oreneta va veure... Ah, el que va veure... Els ulls del príncep feliç estaven plens de llàgrimes i les llàgrimes li corrien per les galtes daurades. Tan bell es veia el rostre del príncep a la llum de la lluna que l'oreneta es va omplir de compassió.
Qui ets?
Sóc el príncep Felip.
Però si ets el príncep feliç, per què plores? M'has deixat tota xopa.
Quan vivia, tenia un cor humà, però no sabia el que eren les llàgrimes, perquè vivia a la mansió de la despreocupació. Així, tots els dies jugava al jardí amb els meus companys. Per les nits ballàvem en el gran saló. Al voltant del jardí del palau s'elevava un mur molt alt. Era tan bell tot el que em rodejava. Els meus cortesans en deien el príncep feliç. I de veritat que era feliç. Vaig viure així i així vaig morir. I ara que estic mort, m'han posat aquí dalt, tan alt que puc veure tota la llotjó i tota la misèria de la meva ciutat. I encara que ara el meu cor és de plom, l'única cosa que faig és plorar. Allà baix, en un carreró, hi ha una casa miserable on hi ha una dona asseguda darrere la taula. Té les seves mans aspres i roges. Estan clivellades de punxades perquè és costurera. En aquell moment està brodant flors de la passió en un vestit de seda que vestirà la més vella de les dames de la reina en el pròxim ball del palau. En un racó de l'habitació, estirat al llit, està el seu fill malalt. El nen té febre i demana taronges, però La dona només pot donar-li aigua del riu. I el nen plora. Oreneta, oreneta, petita oreneta, fes-me un favor. Porta la dona el rubí del puny de la meva espasa, vols? Jo no puc moure'm, el veus? Tinc els peus clavats en aquest pedestal.
Els meus estan esperant a Egipte. Les meves amigues ja han d'estar voletejant sobre el Nil i estaran xerrant amb els grans lotus nubians.
Oreneta, oreneta, petita oreneta, per què no et quedes una nit amb mi i ets la meva missatgera? El nen té tanta set i sa mare, la costurera, està tan trista.
És que no m'agraden molt els nens.
Però la mirada del príncep feliç era tan trista que finalment l'oreneta es va entendrir.
Ja fa molt de fred, però em quedaré una nit amb tu i seré la teva missatgera.
Gràcies, oreneta.
L'oreneta va arrencar llavors el gran rubí de l'espasa del príncep i agafant-lo pel bec va volar per sobre les teulades. Va passar al costat de la torre de la catedral i va volar sobre el riu i va veure les llums penjades en els pals dels vaixells. Va passar per sobre el barri dels jueus. Al final va arribar a la pobra casa i va mirar per la finestra. El nen, al seu llit, s'agitava de febre i la mare s'havia dormit de cansament. Llavors, l'oreneta va entrar a l'habitació i va deixar l'enorme rubí damunt de la taula, al costat del didal de la costurera. Després, va voletejar dolçament al voltant del nen malalt, ventant-li el front amb les ales.
Quina brisa tan deliciosa, mare! He d'estar millor!
I es va quedar adormit, caient en un son meravellós. Llavors l'oreneta va tornar fins on el príncep feliç, fins on estava, i li va explicar el que havia fet.
Que estrany, però ara quasi tinc calor. I la veritat és que fa moltíssim fred.
És perquè has fet una obra d'amor.
L'oreneta es va posar a pensar en aquelles paraules i aviat es va quedar adormida. A l'alba va volar cap al riu per banyar-se.
Aquesta nit partiré cap a Egipte,
es deia l'oreneta, i la idea la feia sentir-se molt contenta. Després va visitar tots els monuments públics de la ciutat. Va descansar llarga estona al campanar de l'església. Quan va sortir la lluna, va tornar on estava l'estàtua del príncep.
Tens alguns encàrrecs per donar-me per Egipte? Me n'aniré ara.
Oreneta, oreneta, petita oreneta, no et quedaries a mi una nit més?
Els meus m'estan esperant a Egipte. Demà les meves amigues volaran segurament fins a la segona cascada del Nil.
Oreneta, oreneta, petita oreneta, allà baix, just a l'altre costat de la ciutat, hi ha un xicot en un porxo. Està inclinat sobre una taula plena de papers. Té el pèl llarg, castany i arrissat, i té els ulls amples i somiadors. Està atrafegat per acabar d'escriure una obra per al director del teatre, però té massa fred. No hi ha foc a la xemeneia i la fam el té extenuat.
Bé, em quedaré una altra nit amb tu. Cal portar-li un altre rubí?
Ai, no tinc més rubins. No obstant, encara em queden els meus ulls. Són dos raríssims safirs, portats de la Índia fa 1000 anys. Treu-me'n un i porta-li. El vendrà un joier, comprarà pa i llenya i podrà acabar d'escriure la seva obra.
Però, estimat príncep meu, això no ho puc fer.
Oreneta, oreneta, petita oreneta, per favor, fes el que et demano.
Llavors l'oreneta va arrencar un dels ulls del príncep i va volar fins a la casa de l'escriptor. El jove tenia el cap amagat entre les mans, així que no va sentir el rumor de les ales, i quan per fi va alçar els ulls va veure el vell safir damunt de les violetes marcides.
Serà que el públic en comença a reconèixer? Perquè aquesta pedra preciosa ha d'haver enviat algun ric admirador. Ara podré acabar la meva obra.
L'endemà, l'oreneta va volar cap al port. Quan va sortir la lluna, l'oreneta va tornar cap on estava el príncep feliç.
Vinga a dir-te adéu.
Oreneta, oroneta, petita oroneta, no et quedaràs amb mi una altra nit?
Ja és ple hivern i molt aviat caurà la neu gelada. A Egipte, en canvi, el sol escalfa les palmeres verdes. Buh, príncep, he de deixar-te, però mai t'oblidaré. La pròxima primavera et portaré d'Egipte dues pedres bellíssimes per a reemplaçar el que va regalar.
Allà baix, a la plaça, hi ha una nena que ven fòsfors i mistos. Se li ha caigut els fòsfors en el fang i s'han fet malbé. Son pare la renyarà si no porta diners a casa. I per això ara està plorant. No té sabates ni mitges i el seu caparró va sense barret. Oreneta, arranca el meu altre ull i porta-se'l. Així son pare no la renyarà.
Passaré una altra nit amb tu, però no puc arrencar-te l'altre ull. Et quedaràs sec.
Oreneta, oreneta, petita oreneta, fes el que et demano. T'ho suplico.
L'oreneta llavors va extreure l'altre ull del príncep i es va posar a volar. Es va posar sobre el muscle de la nena i va deixar caure la joia a les seves mans.
Quin tros de vidre més bonic!
Va exclamar la nena i va córrer rient cap a casa seva. Després l'oreneta va tornar fins on estava el príncep.
Ara que estàs sec, em quedaré al teu costat per sempre.
No, oroneneteta, ara has d'anar-te'n a Egipte.
No, em quedaré al teu costat per sempre.
Va repetir l'oreneta, adormint-se entre els peus de l'estàtua. L'endemà es va posar a l'espatlla del príncep per explicar-li les coses que havia vist en els estranys països que visitava durant les seves migracions.
Estimada oroneta, m'expliques coses meravelloses, però és més meravellosa encara el que poden sofrir els homes. No hi ha misteri més gran que la misèria. Vola sobre la meva ciutat i torna a explicar-me tot el que vegis.
Llavors l'oreneta va volar sobre la gran ciutat i va veure els rics que s'alegraven en els seus superbs palaus mentre els captaires s'asseien a les seves portes. Va volar pels carrerons ombrius i va veure els rostres pàl·lids dels nens que moren de fam mentre miren amb indiferència els carrers foscos. Llavors l'oreneta va tornar on era el príncep i li va explicar tot el que havia vist.
La meva estàtua està recoberta d'or fi. Treu-lo, làmina per làmina, i porta-se'ls als pobres.
Així, làmina a làmina, l'oreneta va anar traient l'or, fins que el príncep va quedar fosc. I làmina a làmina va anar distribuint l'or fi entre els pobres. I els rostres d'alguns nens van agafar color i, rient, van jugar pels carrers de la ciutat. Va arribar la neu, i després de la neu va arribar el gel. Els carrers brillaven de rosada blanca, semblaven rius de plata. Els caramells, com a punyals, penjaven de les cases. Tothom es cobria amb pells i els nens portaven gorres roges i patinaven sobre el riu. La petita oreneta tenia cada vegada més fred, però no volia abandonar el príncep, l'estimava massa. Vivia de les molles del forner i tractava d'abrigar-se batent les seves aletes sense parar. Una tarda va comprendre que anava a morir, però encara va trobar forces per volar fins a l'espatlla del príncep.
Adéu, el meu volgut príncep.
M'alegro que per fi te'n vagis a Egipte, oreneta. Has passat aquí massa temps.
No és Egipte on vaig. Vaig a la casa de la mort. La mort és germana del son, veritat?
L'oreneta va caure mort als seus peus. En aquell mateix instant es va escoltar un cruixit ronc a l'interior de l'estàtua. El cas és que el cor de plom s'havia partit en dos. Certament feia un fred terrible. Al matí següent, l'alcalde es passejava per la plaça amb alguns dels regidors de la ciutat. En passar pel costat de la columna va alçar els ulls per admirar l'estàtua.
Però què és això? El príncep feliç sembla ara un esparracat. El rubí de l'espasa se li ha caigut, no té ulls i ja no és aurat. En una paraula, s'ha transformat en un verdader captaire. Hi ha un pardal mort entre els seus peus. Serà necessari promulgar un decret municipal que prohibeixi als pardals venir-se a morir aquí.
El secretari municipal va prendre nota deixant constància de la idea. Llavors van manar enderrocar l'estàtua del príncep feliç. Llavors van fondre l'estàtua, però el cor de plom no es fonia i aleshores l'alcalde va decidir tirar-lo a un femer. El femer on també jeia el cos de l'oreneta morta.
Porta'm les dues coses més velles que trobes en aquesta ciutat,
va dir Déu a un dels seus àngels, i l'àngel li va portar el cor de plom i el pardal mort.
Has llegit bé, perquè el meu jardí del paradís aquesta au cantarà eternament, i el príncep feliç em lluarà per sempre a la meva àuria ciutat.